Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Ha començat ja una vaga indefinida dels taxistes per la regulació de la Generalitat a Uber i Cabify. Els professionals del taxi han començat a ocupar en aquestes últimes hores de la tarda la Gran Via de Barcelona, mentre el conseller Damià Calvet ha demanat que l'aturada no pertorbi l'ordre públic ni l'economia del país. De fet, els taxistes s'han aixecat d'una reunió que han mantingut aquest matí amb el conseller de Territori, que els ha donat a conèixer les línies del nou decret que regula el sector. Els taxistes consideren insuficients les mesures de regulació dels vehicles de turisme amb conductor, les VTCs, a Catalunya. Precisament, les VTCs també es mobilitzaran, segons diuen, si s'aplica aquesta nova regulació de la Generalitat. La patronal d'empreses com Uber o Cabify es planteja portar la Generalitat fins i tot als tribunals. D'altra banda, destaquem que els governs català i espanyol tornaran a reunir-se divendres vinent, d'aquí a tot just una setmana, aquesta vegada a Barcelona, per intentar trobar una solució política a Catalunya. Les diferències són un fet, especialment per la constitució d'una taula de partits que el govern català vol que siguin d'àmbit estatal, mentre que l'executiu espanyol prefereix que se centrin en l'àmbit de Catalunya. El Ministeri de l'Interior ha anunciat que retirarà una part de les concertines, les navalles que hi ha a les tanques de Ceuta i Melilla. L'executiu espanyol diu que les traurà només de les zones més vulnerables on habitualment salten els immigrants aquesta tanca fronterera quan intenten arribar a Europa. I precisament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reiterat, en aquest cas després del Consell de Ministres, que les detencions aquesta setmana a Girona es van fer amb supervisió, ha dit, judicial. El Ministeri insisteix que la Policia Nacional va actuar precisament com a policia judicial en aquests arrestos. I Juanma Moreno ha pres ja possessió com a nou president de la Junta d'Andalusia. Ha promès beligerància activa contra els qui volen trencar Espanya. En la presa de possessió, Pablo Casado ha dit que el PP fa el primer pas per recuperar el govern d'Espanya. Dilluns s'anunciarà la constitució de l'executiu autonòmic andalús. Càritas Diocesana de Barcelona ha anunciat la celebració d'una eucaristia diumenge de la setmana vinent, el dia 27 a les 5 de la tarda, a la Basílica de la Sagrada Família. La celebració estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, amb motiu del 75è aniversari d'aquesta Càritas Diocesana, que va ser pionera a Espanya. I avui comença la setmana de pregària per la unitat dels cristians, que serà un dels temes que tractarem ara en el Mirador de l'Actualitat. A 8:15 del vespre, a la Catedral de Barcelona, pregària ecumènica presidida pel bisbe auxiliar Sergi Gordo i amb la participació de representants de les diferents confessions cristianes presents a casa nostra. Fins aquí l'actualitat. De seguida, com us dèiem, el Mirador. Abans el pensament del dia, avui amb el doctor en Ciències de l'Educació, Miquel Albert Soler.
Molt ben trobats, amics i amigues de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Que els cristians i cristianes prenguem part en l'àmbit social i polític és bo. Per això el Papa Francesc ens hi està convidant contínuament. A Catalunya, històricament, en tenim molt bons exemples. Recordem mossèn Lluís Maria Xirinacs, mossèn Modest Prats, etc, etc. Però quan els partits polítics se'ns manifesten com a cristians catòlics o com a cristians evangelistes, hem d'anar en compte, no fos cas que ens unguessin gat per llebre. Hi ha un test molt fàcil per saber si són autènticament cristians o no. Només cal pensar en exemples concrets del seu programa i comparar-los amb l'Evangeli de Jesús. Posem només un parell d'exemples i segur que ens entendrem tots plegats. En el tema de la immigració, tots els cristians segurament estaríem d'acord en que cal ajudar les persones en el seu país d'origen perquè no hagin de fugir de misèria, de guerres o de por. Però si mentre això no està arreglat es vol l'expulsió dels immigrants, aquí comença a haver-hi ja contradiccions amb l'Evangeli de Jesús. O si parlem de la violència de gènere, tots els cristians i cristianes estaríem d'acord que no només cal evitar la violència de gènere, sinó que també cal evitar la violència contra infants i adolescents o contra la gent gran. Cal evitar tot tipus de violència. Però per això cal fer noves lleis, cal ampliar el nombre de lleis. No hem de modificar o aturar la llei de violència de gènere amb l'excusa d'ampliar-la. Bé, doncs penso que aquests exemples són ben clars perquè ens entenguem. Vigilem, doncs, en les paraules i fixem-nos en els fets, no fos cas que ens enredessin. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler. Que passeu molt bon dia.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Del 9 al 16 de maig, descobreix la Mesopotàmia turca amb el Club Més Amics. La ciutat de Gaziantep, el riu Eufrates, les escultures del mont Namrud, Urfa, la ciutat dels profetes, les runes de Dara, Istanbul i moltes meravelles més. Del 9 al 16 de maig, Mesopotàmia turca, una ruta per terres arameses amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatge amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem valorar el treball per la unitat dels cristians dins la seva diversitat interna i també en la necessària llibertat i pluralitat, la que vivim actualment a casa nostra, gràcies a Déu, però també la que els creients voldrien tenir a tot el món, perquè, malauradament, segons el país on es visqui, no sempre tots els creients cristians i d'altres religions són lliures de professar la seva pròpia fe. Des d'avui, com cada 18 de gener i fins divendres vinent, dia 25, se celebra la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians amb diferents activitats organitzades des de les comunitats de les diverses confessions cristianes. El Papa Francesc predica amb l'exemple i ara mateix està presidint a la Basílica Romana de Sant Pau Extramurs una gran trobada de pregària ecumènica amb representants també de totes les creences. Ha defensat aquest gran ecumenisme de la lluita contra la pobresa i de la solidaritat i la fraternitat entre tots. Però, d'altra banda, volem parlar també avui de la realitat dura dels cristians perseguits, que són protagonistes, per exemple, de l'últim informe sobre llibertat religiosa al món, d'ajuda a l'Església necessitada. El que passa és que no ens hem de quedar només amb les estadístiques. Aquests perseguits seran recordats, per exemple, demà, en un acte públic, al qual us recomanem la presència, si podeu, a les 12 del migdia a l'Arc de Triomf de Barcelona. Està organitzat per Justícia i Pau, el Centre Ecumènic de Catalunya, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura i Pax Romana. La unitat dels cristians no és només uns dies per pregar, sinó que és un compromís de tot l'any per fonamentar i oferir al món allò que de debò ens uneix. I ens acompanyen per parlar d'aquest tema, d'una banda, Emili Xaló, que és el president d'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, ACAT. ACAT, de fet, és un moviment ecumènic internacional amb presència a Catalunya. Senyor Xaló, benvingut, bona tarda, un plaer.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, bona tarda.
Gràcies per haver vingut. També saludem Joaquim Sabater, diaca, que és president de l'Observatori del Tercer Sector i també expert en polítiques socials, col·laborador des de fa molts anys d'aquesta casa. Senyor Joaquim Sabater, benvingut també, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi, ben trobats.
I saludem també, en aquest cas, des de la distància física, però sempre des de l'afecte i la proximitat, el pastor Guillem Correa, que és el president o secretari general, millor dit, del Consell Evangèlic de Catalunya. Guillem Correa, també benvingut, bona tarda.
Molt bona tarda, molt content d'estar una altra vegada amb vosaltres i amb antics amics, Joaquim?
Sí. Guillem, un plaer, coincidim tu.
No cal dir-ho. Veritat que sí, hi ha nous amics, com és l'Emili, escolta, aquí, al final ens retrobem tots. Això és una bona ocasió, retrobar-nos a Ràdio Estel és una benedicció.
Gràcies, gràcies.
Una abraçada cordial.
Una abraçada, evidentment. Sí, Guillem Correa ens acompanya també perquè els evangèlics, en totes les seves branques i comunitats, s'impliquen molt en el que és, i particularment a Catalunya hi ha molta tradició, la Setmana de la Unitat dels Cristians. Em sembla que vostè avui té molta activitat i també suposo que la pregària a la Catedral de Barcelona d'aquí una estona, oi?
Sí, doncs estic just enmig d'una entrevista amb un equip de gent, ja he de sortir corrents perquè després avui també tenim dins d'un ratet una trobada a la Catedral de Barcelona un any més, perquè ja no em descompto de quants anys estem fent i participant en aquesta trobada a la Catedral.
Com valora?
És una molt bona trobada.
Molt bé, i tant. Com que sabem que té poc temps, molt ràpidament li pregunto, pastor Guillem Correa, com valora vostè com a representant dels protestants a Catalunya el que és la Setmana de la Unitat i una mica també el missatge que dona no només per aquests dies, sinó per a tot l'any i per a tota la societat?
Ho valoro com un gest necessari. Com un gest necessari. En un context social on hi ha una voluntat de relegar tot el que és l'experiència de la fe, la vida, de la privacitat. Crec que un gest d'aquestes característiques ens ajuda a tornar a posar l'experiència d'espiritualitat en el centre de la ciutat, en el centre del dia a dia. I crec que aquesta és una molt bona manera de donar testimoniatge de la nostra fe, d'una fe viscuda des del compromís, tant personal com col·lectiu. I ho trobo de totes un encert.
No cal dir que la història és la que és, una història de divisions, de fractures, fins i tot de guerres, gràcies a Déu ja superades entre els mateixos cristians. Potser també Emili Xaló i Quim Sabater poden donar la seva versió i la seva visió de com veuen aquest gest, no?, de pregar junts per la unitat, i ara parlarem també d'aquest acte que es fa demà pels cristians perseguits. Però sobre els cristians dividits que han de recuperar aquesta unitat, què destacarien? Senyor Xaló, si vol començar.
Bueno, em sembla que la unitat és el primer que s'hauria de fer, és el més important, perquè si no, quin exemple donem, no? Si nosaltres, precisament, la nostra entitat, som ecumènics, nosaltres tenim entre mig nostre protestants, ortodoxes, i catòlics, lògicament, i jo diria que som de les úniques entitats ecumèniques que hi ha al país nostre.
Com a entitat cívica, també, no?
Com a entitat cívica i, diguem-ne, en contra de la tortura i en contra de la pena de mort, no? Que són els dos flagells importants dels drets humans,
I són una de les pedres, diguéssim, que impedeixen que la roda de la justícia funcioni. Precisament el lema d'aquest any, en la Setmana de la Unitat dels Cristians, té a veure amb la justícia, a partir d'una frase del llibre del Deuteronomi: cerca la justícia i només la justícia. Quim Sabater, per completar aquesta primera roda, i encara donarem una paraula més a Guillem Correa abans d'agrair-li la seva presència.
Home, jo crec que la setmana és una manera de visibilitzar un fet que, per sort, cada vegada és més constant, no? I també des de la jerarquia de l'Església Catòlica, amb el conjunt d'esglésies reformades, jo crec que aquest buscar allò que ens uneix més que el que ens separa i anar treballant per compartir moltes coses. Tu has dit abans l'ecumenisme del compromís social, que és un element amb el que ens trobem, i aquí el Guillem i jo hem compartit molts espais, i
molts,
crec,
molts.
Que, sí. Crec que això també té molt de sentit. Més enllà d'això, evidentment, el Crist en el que creiem i el Déu en el que creiem és el mateix, el que cal és anar treballant perquè allò que en el seu temps ens va separar sigui superat, i em sembla que estem en camí, que segurament no és fàcil, segurament no serà curt, mm-hmm. però la setmana el que fa és visibilitzar aquest camí de retrobament que esperem que algun dia sigui una realitat, no?
Un camí que, com diu el Papa, ja té experiències, no?, d'unitat, de fet, no?, en molts àmbits i en moltes vivències. Recordem que els protestants venen de Martí Luter, fa 500 anys, va fer una reforma a partir d'unes situacions d'abús, de les indulgències, tot això doncs va crear fractura. Abans els ortodoxos, per qüestions més aviat polítiques, però en tot cas els detalls doctrinals potser queden en un segon pla. Oi, pastor Guillem Correa, amb el que és Jesucrist, la fe i tot el que és la paraula de Déu a la nostra vida?
Els que en coneixeu no s'ho sorprendrà que torni a utilitzar una paraula que m'agrada molt utilitzar, que és la paraula reconciliació. Uh-huh. Crec que estem cridats a construir ponts. Hi ha gent que té una mania gairebé obsessiva en construir murs, divisions, confrontacions, amb el parlar els uns dels altres, a veure... Però tot arreu on he intentat on segueixo sent, sempre intento exactament el contrari, construir ponts. Crec que és una d'aquestes característiques, aquest tarannà que ens ha de presidir a tots i nosaltres com una vocació, construir ponts de tal manera que les sempre difícils relacions humanes siguin més possibles, siguin, i si em permeteu utilitzar una paraula que també m'agrada molt, siguin de benedicció. Mm-hmm. I crec que si aquest és el missatge que nosaltres ens recordem a nosaltres mateixos, o dit d'una altra manera, que Crist ens recorda a nosaltres mateixos, crec que si nosaltres el recordem, doncs també el podrem compartir amb altres i podrem construir aquest món una miqueta millor, que és sempre un món difícil, que és sempre un món hostil, que és sempre un món allunyat una miqueta els uns dels altres, però que quan construïm ponts, ens acostem tots els uns als altres i, el que és més important, permetem que Déu s'acosti a nosaltres.
Moltes gràcies, pastor Guillem Correa, per haver-nos acompanyat. El president o secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya ens ha dedicat uns minuts. El deixem, que sabem que ha hagut d'interrompre una activitat i després anirà a la Catedral de Barcelona. A banda d'aquest acte, a 8:15 a la Catedral de Barcelona, pregària ecumènica per la unitat dels cristians, recomanaria alguna altra activitat per aquests propers dies fins divendres vinent? Segur que els evangèlics n'organitzen unes quantes. Demà sabem que n'hi ha una a les 7:00 PM a l'Església Evangèlica de Catalunya del carrer Tallers, però segur que n'hi ha més.
Nosaltres tenim el tradicional culte d'acció de gràcies, tradicional culte d'acció de gràcies també, que és la setmana de pregària, que aquesta setmana totes les esglésies evangèliques de Catalunya, no sé si n'hi ha 11 o 15 setmanes de pregària, que en el decurs d'aquesta setmana s'estan organitzant, i demà acabarem a la ciutat de Barcelona, perdó, dissabte acabarem a la ciutat de Barcelona a les 6:00 PM amb el culte d'acció de gràcies de l'església del passatge, l'església evangèlica del passatge Gaiolà número 8. No? És una molt bona ocasió per donar gràcies al Senyor pel que ha fet en el decurs de l'any passat i, com no, per posar davant del Senyor el nou any que tot just està començant.
Gràcies, pastor Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya. Una abraçada a vostè, a tots els evangèlics. Fins una altra.
Fins molt aviat, que el Senyor us coneixi.
Adéu-siau. Seguim amb Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector, i amb Emili Xaló, president de l'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. Els cristians perseguits i altres víctimes per les seves creences són els protagonistes d'un acte que s'ha convocat per a demà a les 12 del migdia a l'Arc de Triomf, acte obert. Aprofitem per insistir-hi perquè segur que molts dels qui ens escolten, si són de Barcelona o demà poden acostar-se a una zona cèntrica de Barcelona com és aquesta, l'Arc de Triomf, podran participar en aquest acte. En què consistirà, senyor Xaló?
Consistirà en donar un recull, en fer pedagogia de les persecucions que hi ha hagut que hi ha actualment, en els últims anys, sobre els cristians i sobre altres creences. Altres creences. Parlarem de tot. Parlarem, per exemple, del Boko Haram, parlarem del Pakistan, amb l'Àsia Bibi, parlarem del genocidi de les morts d'Algèria, que ara han sigut beatificades pel Vaticà. Parlarem de l'Iran, parlarem de l'Iraq, parlarem de Rússia, parlarem dels jesidites, un genocidi terrible d'una de les confessions més antigues del món, monoteïsta. Parlarem dels rohingyes.
Efectivament, aquesta minoria musulmana de...
Sí, la minoria musulmana. És a dir, bueno, i nosaltres, en l'acte de demà, hi haurà ortodoxes, hi haurà pastors protestants, hi haurà capellans catòlics. L'Arcadi Oliveres hi participarà, també, per fer un glossari final, i dirigirà l'acte el periodista Jordi Llisterri. És a dir, que, i vull dir, abans de tot, que jo represento sobretot les quatre entitats. Jo he vingut aquí, no per la CAT, sí, és de la CAT, però les quatre entitats que organitzen aquest acte, que fa molts mesos que hi treballem, i al final han pogut obtenir els permisos per fer un acte públic, perquè és molt complicat això dels permisos, bé, però al final ho han pogut assolir.
Molt bé, molt bé. Recordem que són aquestes entitats Justícia i Pau, el Centre Ecumènic de Catalunya, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, ACAT, i Pax Romana. Precisament Pax Romana és un moviment catòlic també molt transversal, i em sembla que Quim Sabater, que hi està vinculat, pot dir alguna cosa, perquè el nom de Pax Romana...
Pax Romana és un moviment instituït a partir de fa molts anys, i que actualment a Catalunya està format per el moviment de professionals catòlics i la Fundació Joan Maragall, si no recordo malament, i el col·lectiu d'advocats Roda Ventura, em sembla. No em voldria equivocar.
Per tant, s'ha encarnat amb diferents realitats d'aquí, no?
S'ha encarnat amb diferents realitats i, de fet, és un moviment internacional a l'entorn que es va crear a l'entorn de l'acció catòlica especialitzada dels moviments d'intel·lectuals catòlics en aquell moment, no? I que treballa molt transversalment, com dius, en l'àmbit de la cultura, de la justícia social, etc. De fet, jo en soc membre per raó de la meva pertinença al moviment de professionals catòlics, no? I penso que està bé que el moviment s'incorpori amb un acte com aquest, perquè al final, ho deia abans l'Emili, es tracta de posar d'explicitar, no?, que hi ha no només cristians, sinó persones perseguides per raó de la seva religió.
Sí,
amb la paradoxa que això representa, de que les religions, en principi, són factors de pau, i que es converteixen en... o els convertim, els homes, en factors d'odi, de guerra, de persecució. No? Que aquesta paradoxa, jo crec que és de les... que ens ha de fer pensar, no?
Les principals urgències que tenim, no?, per superar, diguéssim.
Jo volia dir també que totes les coses tan greus, genocidis tan greus que descriurem durant la història, altres confessions les havien fet, com per exemple, doncs, els catòlics havien fet el genocidi dels càtars i la Inquisició a l'edat mitjana, no? Això és molt greu. I altres confessions, tots han fet coses lletges, coses que no s'haurien de fer, i ara ho fan els altres. Ara, per sort, aquests no ho fan, però ho fan els altres, i nosaltres volem fer un acte de pedagogia perquè la gent vegi una colla de dades que, dites en forma de flash, hi haurà nou lectors que es posaran a dalt d'una tarima, i cada un llegirà, d'aquests lectors, llegirà un país. Volia dir abans que sí. A l'acte hi han dues personalitats que ja han anunciat la seva presència: el senyor Marcelí Joan, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, i la senyora Lola López, comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs ells assistiran a aquest acte, els hi ha semblat convenient de fer-ho, perquè, en fi, l'han conegut i diuen, home, això té una certa gràcia o desgràcia, no? És llàstima que s'hagi de fer aquest acte, millor no haver-lo de fer.
Però, en tot cas, sí que és important que tots siguem conscients que, malgrat la història de perversions, les religions, i penso que en les últimes dècades això s'està demostrant, les religions són de pau. El problema és que quan no són de pau és que no s'utilitzen bé, no? Potser aquí aquest és el gran consens de fons.
I que tots els caps d'aquestes confessions eren terriblement pacifistes, terriblement de pau, tant el Mahoma com Jesús, com el Buda, com tots, i després això es degrada, es va degradant, i al curs de la història, i ho agafen com una cosa de guerra i d'odi.
Uh-huh. Bueno, s'ha utilitzat la religió com un element d'enfrontament i de justificació d'interessos polítics, no? Les pròpies guerres que s'esdevingueren després de la separació de la reforma luterana, no? Hi va haver enfrontaments per els prínceps, entre els prínceps que donaven suport a Luter i altres governants que s'hi oposaven, i això va donar lloc a enfrontaments prou importants.
Les guerres de religió a França són un exemple terrible, o sigui, cada 30 o 40 anys hi havia una guerra de religió, amb la Nuit de Sant Bartolomé, que va ser terrible, que van matar no sé quants protestants, vull dir, una cosa aberrant de l'odi, d'una mena de fer el contrari del que haurien de fer les confessions o les religions, no?
Recordem que demà a les 12 del migdia hi ha aquest acte públic a l'Arc de Triomf de Barcelona per fer pedagogia, ens diu Emili Xaló, del que és la persecució de moltes persones per la seva fe. A més, recordem que l'últim informe sobre llibertat religiosa al món alertava, sempre el fa cada dos anys, ajuda a l'Església necessitada, ja n'hem parlat, de fet, en aquest programa, alertava de la gran quantitat de països, concretament 22 del món, que vulneren aquesta llibertat religiosa, un principi que, d'altra banda, és essencial en la Declaració Universal dels Drets Humans, de la qual celebràvem els 70 anys. Per tant, reivindiquem una mica l'essència d'aquest esperit que al segle XX intentem, malgrat els problemes, intentem donar positivament.
No, d'una banda, la persecució explícita que està tenint la religió en molts països i com és objecte o com és excusa per exterminar minories, per exterminar persones que no són considerades com a pròpies, però també persecucions menys explícites, no? En el món actual la religió comença a tenir també comença a ser denostada per diferents raons, segurament moltes en base a males pràctiques de les persones que... I a la nostra societat occidental, segurament les esglésies tenim molt camí a recórrer per recuperar la capacitat d'enviar un missatge que sigui realment de construcció, de fraternitat, de solidaritat.
I tant. I la sensació que tenim és que anem millorant, tot i que encara hi ha 6 de cada 10 éssers humans actualment que viuen en llocs on no es respecta la llibertat religiosa, amb més o menys grau, com ara comentava Quim Sabater. És a dir, no tot és persecució, d'amenaça, de matar o de condemnar o de jutjar, però moltes vegades també és la discriminació, la ignorància i altres formes. Avui compartim el Mirador de l'Actualitat amb Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector, i amb Emili Xaló, president d'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. Tenim una pregunta del dia sobre la qual, amics oients, podeu votar des d'aquest matí. Confieu que la llibertat religiosa serà respectada aviat a tot el món? Teniu 3 possibles respostes. La primera, sí, s'està avançant i aviat arribarà una llibertat universal. Una segona, no, perquè va per llarg, encara tenim molts focus de persecució i discriminació. I una altra, també no, perquè sempre hi haurà violacions de la llibertat religiosa. Aquesta última és la més pessimista, però us animem a votar per una de les 3 opcions. Aquesta és la gran pregunta que ens fem tots. Arribarà un dia la llibertat religiosa universal? Igual que ens preguntem també per la pau universal, la pau total.
Home, jo sóc optimista. Hauria d'arribar. hauria d'arribar, però és clar, ja són tantes les dificultats, però jo crec que hauria d'arribar, però potser no arribarà.
Potser no arribarà o no la veurem nosaltres. Però potser són aquelles
en
coses...
En tot cas, hem de treballar perquè arribi.
Per seguir avançant, com a mínim, no?
Jo crec que hem de treballar perquè arribi, és a dir, no podem dir que no depèn de nosaltres, tot i que segurament hi podem fer poca cosa, però és evident que quanta més persones visquin la religió, justament això com un element de pau, com un element d'apropar-se a l'altre, ni que sigui el diferent, d'intentar entendre com viu l'altre, que això a vegades ens costa, no? I per fer aquest esforç basat en la pròpia vivència, en la pròpia convicció, a mi em sembla que segurament construirem un món diferent. Serà difícil perquè moltes vegades darrere les religions hi ha interessos econòmics, polítics, de poder, de domini de territori, i això embolcalla, o la religió embolcalla tot això, de manera que ens quedem amb aquest embolcall, no? I al final el que hi ha són altres interessos que segurament amb voluntat costarà molt
d'aconseguir, de
frenar-nos, no?
Passa gairebé un minut a 6:45, fem una breu pausa i arribem ja a la recta final després del programa d'avui amb la notícia curiosa, una mica especial, que ens porta avui el Rafa Sanahuja i l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui d'avui. Us recordem novament que tenim la pregunta del dia. Confieu que la llibertat religiosa serà respectada aviat a tot el món? Podeu respondre ara a través de radioestel.cat o també durant les properes hores, fins dilluns al matí. Us comentem també breument que de la pregunta d'ahir us dèiem com valoreu el canvi a Andalusia amb el popular Juan Manuel Moreno com a president. El resultat ha estat aquest: el 45% vau dir negativament, tot i ser legítim, s'haurien d'haver buscat alternatives sense Vox. Un 32% vau dir positivament, més enllà del color polític, l'alternança és bona per la democràcia, i un 23% vau dir molt negativament, donarà inestabilitat a Andalusia i perjudicarà Catalunya. Teniu la pregunta d'avui, però us la tornem a recordar. Confieu que la llibertat religiosa serà respectada aviat a tot el món? I amb visió setmanal tenim ja a punt el Rafa amb la seva notícia curiosa. Rafa, bona tarda, endavant.
Doncs sí, Ignasi, parlem d'una cosa ben curiosa. Sabem que avui en dia, cada dia és el dia d'alguna cosa, perquè en aquest món nostre actual hi ha moltes causes justes per les quals lluitar. El dia de la dona, el dia contra el càncer, el dia contra la pobresa, i així tindríem una llarga llista. Nosaltres, al Mirador, ens hem ressò de moltes d'aquestes causes, és clar que sí. Però avui vull parlar d'una que ha passat un tant desapercebuda, però que em sembla una genialitat. El diumenge passat va ser el dia de... Sin pantalones en el metro. Doncs sí, això és, el nom no deixa lloc a dubte. Es tracta del Dia Mundial d'anar sense pantalons al metro, no té més. Així de senzill, no li donem més voltes. Qualsevol persona que tingui un bitllet de transport i que tingui el desig d'unir-se a la iniciativa, ho té fàcil. Es treu els pantalons o la faldilla i ja, viatjant sense pantalons. Resulta que la idea va sorgir ja fa uns quants anys, al 2002, a la ciutat de Nova York i des de llavors la iniciativa ha crescut i avui en dia són ja moltes les persones de moltes altres ciutats que, arribat el dia, vinga, estremen els pantalons, inclòs a Barcelona. És clar, un dels organitzadors de l'esdeveniment a Berlín va declarar que la idea és pintar un somriure en els passatgers, oh, que maco, i que, a més, no tenen cap missatge polític ni res, i que tot és un divertiment, sense més. I si és així, jo crec que aquesta iniciativa s'hauria de dur a altres moments e indrets, Ignasi, siguem sincers. Un dia sense pantalons al Parlament o sense pantalons al Congreso de los Diputados triomfaria. Jo crec que alguna cosa així rebaixaria bastant les tensions. Sense pantalons en un esdeveniment oficial de Vox, per exemple, o en l'àmbit personal. Sense pantalons a casa dels sogres o sense pantalons a la ràdio. Ara mateix podríem estar tots aquí sense pantalons tan ricament. Això és una gran idea, sí senyor, la qual jo recolzo totalment. Perquè el diumenge no vaig fer servir el metro, que si no jo m'apunto de cap. Ah, i encara que avui, per temes logístics personals, no he pogut preparar el meu habitual resum rimat de la setmana, el divendres diversos, us vull deixar com a mínim un toc, una fogonada del que ha passat aquesta setmana al nostre programa. Allà va, amb molt de carinyo. Dilluns, amb Venezuela, molta tela. Dimarts, amb política general, no varen prendre mal. Dimecres, amb el Brexit, va ser tot un èxit. Dijous, amb el nou president andalús, Juanma Moreno, varen fer un programa ben rico i ben bueno. I avui, que parlem dels cristians, ho fem sense descans. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Rafa. Sort que aquestes coses, com el dia sense pantalons, ja al final és que se'ns esgotaran els invents, per crear jornades. En tot cas, sort que ens ho prenem amb una mica de bon humor i... De tota manera, amb el fred que fa ara, doncs, anar amb bermuda...
L'haguéssim pogut posar més a l'estiu, no?
Sí, exacte.
Posar-lo al ple de mes de gener és una mica com...
Però vaja, com que a l'estiu ja trobem molts turistes aquí que van amb bermudes o amb banyador, fins i tot, potser no tindria, no es notaria tant. Bé, senyors, en tot cas, recordem novament que els cristians perseguits i totes les persones víctimes per les seves creences, siguin quines siguin aquestes creences, són els protagonistes. Demà, un acte cívic en solidaritat amb ells a les 12 del migdia a l'Arc de Triomf de Barcelona. Pedagogia i, en tot cas, que aquests cristians que són cridats a la unitat siguin una proposta per al nostre món divers i també una proposta per la pau entre totes les religions. En definitiva, aquest és el missatge, no?, potser que donem avui, Emili Xaló,
Tim Sabater. Sí, relatarem nosaltres en aquest acte, dissortadament, molts fets desgraciats, com, per exemple, els assassinats dels coptes, dels ortodoxes coptes a Egipte. Relatarem el que passa al Pakistan. Relatarem la tragèdia del Boko Haram, que està estesa per diversos països africans, Nigèria, Camerún, Níger i Txad, que han fet assassinats a tort i a dret, generalment sobre cristians. Relatarem-ho dels bahais, que ja n'he parlat abans. El genocidi dels rohingyes, que és una neteja ètnica terrible, amb 750.000 rohingyes que van haver d'abandonar Myanmar i van haver d'anar a un país molt pobre que hi ha al costat, etcètera. Després, la persecució dels jesidites, que ja n'he parlat. O sigui, diversos genocidis que han passat, que estan passant i que van passar fa poc, sobre diferents creences, sobre cristians i sobre diferents creences.
Tot això explicat de manera àgil, que ningú no s'esperi allò hores i hores, i a l'Arc de Triomf.
L'acte només durarà una hora,
No
us espanteu. En una hora està
de 12 tot, cap a la 1, fins a la 1 aproximadament. I Quim Sabater, última intervenció, ens queden uns segons.
No, em sembla que és un acte prou interessant el que es proposa d'explicitar, no, com dèiem, aquestes realitats, que moltes vegades les veiem en el diari quan allò dels rohingyes va tenir molta... Però,
després ja va passar.
Com desaparegut, no?
I continuen vivint,
mal vivint. Els han foragitat de casa seva i els han pres tot. No? Uh-huh. Els han pres tot, és a dir, no poden tornar, perquè... I això està fet sota el govern, no oblidem, d'una persona que va rebre el Premi Nobel de la Pau.
Exacte.
Per tant, reflexionem sobre totes aquestes contradiccions que viu el nostre món, no?
Gràcies, Quim Sabater, i gràcies també a Emili Xaló per haver-nos acompanyat. Bon cap de setmana i fins una altra. Adéu-siau.
Fins una altra. Adéu.
Gràcies.
Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Marc. Jesús entrà novament a Cafarnaum. Va córrer la veu, que era a casa, i s'hi aplegà tanta gent que no cabia ni davant la porta. Ell els anunciava la paraula. Llavors vingueren uns homes a dur-li un paralític, que portaven entre quatre. Veient que amb tanta gent no podien dur-lo fins a Jesús, van fer un forat al sostre, sobre l'indret on ell era.